Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bon dia. La situació de sequera que viu el país s'ha activat l'emergència i hi havia l'Ajuntament aquí a Sant Cugat. Activarà mesures en aquest sentit. Els equipaments esportius s'hi veuran especialment afectats amb el tancament de dutxes, que fins la segona fase no afectaria els espais on es disputin competicions federades. Pel que fa a la gespa dels camps de futbol, hoquei, rugbi i golf, es podran seguir regant, però amb aigua regenerada o freàtica. Cugat Mèdia recull com han rebut aquestes contencions. Les associacions que agrupen el gruix de l'esport a Sant Cugat, com la coordinadora d'entitats esportives i Sant Cugat Creix, així com el Golf Sant Cugat. Una notícia i unes reaccions que poden ampliar a www.cugat.cat. Ja s'ha obert el procés per contractar el projecte i instal·lar una passera a tocar del pont de Can Vernet. Seria un pas provisional que connectarà el carrer de la Mina i l'avinguda de Can Bulpelleres a l'espera que s'arrangi l'aqueducte tancat des del 2021 per uns despreniments. El juliol passat, la Diputació de Barcelona va encarregar un estudi per determinar com haurà de ser el projecte de restauració. És dilluns 5 de febrer de 2024 i també és notícia que la llacuna dels Alous és més accessible després de la millora i senyalització del camí que l'envolta, després que hagi finalitzat el projecte sorgit dels pressupostos participatius. Amb una partida de 50.000 euros s'hi ha fet una millora de l'entorn i s'hi han col·locat cartells que permeten donar a conèixer la flora i la fauna de la zona. A més, en el marc del projecte per facilitar l'accés a l'espai s'han instal·lat bancs per seure i s'ha augmentat la seguretat en punts on hi havia risc de caiguda. I Sant Cugat Empresarial ha obert el procés electoral per escollir la nova junta directiva pel proper mandat, un procés en el qual no es presentarà l'actual president de Sant Cugat Empresarial, Jaume Vives, que ha decidit no optar a la reelecció després de 3 anys al capdavant de l'entitat. Així ho ha comunicat en una reunió de la junta directiva a les instal·lacions d'ESA de Sant Cugat. Jaume Vives, reflexionat respecte als motius que li han fet no optar a la reelecció del càrrec a Cugat Mèdia, i el poden també escoltar a www.cugat.cat. I la santcugatenca Bet Rouric s'ha quedat sense el Premi Gaudí a la millor direcció de fotografia per un amor d'Isabel Coixet. El guardó se l'ha endut Gina Ferrer per 20.000 espècies, pendent de 1.000 espècies d'abejas. Ara bé, encara hi ha opcions perquè s'endugui un gran premi. La cita és dissabte que ve i és a la cerimònia d'entrega dels Premi Goya.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Un plaer veritable, com sempre, recuperar aquests antics talls radiofònics que fa que avui siguem el que som, perquè... Jordi Caselles, com estàs?
Bé, molt bé.
Som nosaltres, som part de la ràdio, i per tant, sí. Seleccionar aquests talls i tornar-los a escoltar i comentar-los és com recuperar la nostra història directament.
Doncs sí, la veritat és que sí. És la nostra història que la recuperem literalment, perquè en més d'alguna ocasió hem sortit tu i jo. Per tant, aquí la recuperem, però també recuperem la història de la ràdio en general. I com bé dius, si nosaltres formem part d'aquesta ràdio, doncs recuperem la història del nostre mitjà. Al marge que hi acabem sortint o no, també està bé que sortin els altres una estona, no, Esteve?
Bé, de fet, avui sortiré jo en algun tall, però la gran majoria de talls que us portem són pràcticament d'altres emissores. I ara estava pensant que, per començar el programa, el que podríem fer és animar els oients que tinguin la paciència d'aguantar-nos de portar-nos talls, perquè hi ha moltes gravacions que, igual que nosaltres les hem recuperat, o que també doncs, hi ha hagut gent que ens l'ha compartit, hi ha moltes gravacions que són absolutament úniques, no estan en lloc, perquè fa molts anys les emissores de ràdio no enregistraven pràcticament res del que emetien en directe, i per tant aquella emissió es feia una vegada i per sempre desapareixia, només quedava la ment d'aquelles persones que havien escoltat aquell programa. I, per tant, el nostre objectiu principal és intentar preservar aquestes gravacions del pas del temps i que quedin en algun lloc guardades. I nosaltres el que fem és digitalitzar totes les gravacions que ens compartiu i les emmagatzemem dins de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, un arxiu que va endegar l'Institut de Comunicació i l'Hemeroteca i Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un arxiu que està online, que el podeu visitar sense cap problema i podeu escoltar tots aquests talls que estan documentats. Nosaltres hi col·laborem i, per tant, que sapigueu, doncs, això, que si ens faciliteu algun tall, podeu formar part d'aquest arxiu sonor.
I si et sembla, digue'm l'e-mail, ja que estem parlant d'això. Ens podeu enviar un e-mail a hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, és tot junt, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. I com deia l'Esteve, tot el que pugueu tenir ens ho feu arribar. A més, doncs, l'honor de formar part d'aquest arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, amb aquest tall indexat i etiquetat de qui ens l'ha facilitat. Per tant, doncs, escolteu, si trobeu una cosa per a casa, cintes velles, i creieu que això són gravacions de ràdio, les gravacions de la tieta no, les de la ràdio. Necessitem aquestes. Eh? Ja ens ho feu arribar aquí a l'hemeroteca de Ràdio Sant Cugat i per nosaltres estarem, bueno, serà tot un plaer i estarem encantats d'escoltar-ho, d'editar-ho i de parlar-ne.
Ara va, vaig a posar a prova, perquè començarem a escoltar ràdio de fa alguns anyets. Si jo parlo d'un jingle que deia A Hand the Lanes, te'n recordes?
Sí, Flash FM.
Molt bé, doncs anem a escoltar-lo, perquè aquí el tenim.
Flash FM. And the priest behind the whole world. And the world who hire, and the priest behind the fire, and hand the lanes.
Flash, flash,
hand the lanes. Final strikes from plugins and the brains. Flash FM.
Això és una mica allò, què farem, no? Què és el que sí. Podem fer que sigui diferent?
Doncs això, anem a fer una falca que no diu absolutament res, però que sembla que estiguem digant alguna cosa. Underlines.
En anglès, no? Probablement.
Sí, sona anglès, però no, segur que no vol dir res. Bueno, jo crec que no.
Molt bé, doncs tenim encara moltes més històries. Anem ara a Radio Club 25.
Radio Club 25. El FM 95.6.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Hem escoltat també aquests altres jingles. Primer, Radio Club 25 amb Antino Romero i després aquest jingle de l'any 1995 de RKOR, aquesta emissora malauradament desapareguda.
Com m'agradaven els jingles de Club 25. Sempre he dit que tinc en el record el jingle famós de quan Club 25 ja acomiada les seves emissions. Tots ho són, i ara aquest que deies de RKOR em sonava a emissora americana. De fet, el nom ja hi recordo una mica.
Sí.
Aquestes emissores americanes que tenien aquestes lletres, no? Jo me'n recordo de la doble KRP, però que aquesta era...
Radio Cincinnati. Exacte.
Correcte, eh? En anglès deien WKRP. I sonava, doncs, això, a sintonia americana amb aquestes veus i tal. Vull dir que... molt xules. És allò que dèiem, no? L'escola de les falques. Avui en dia estem al nivell del que estàvem abans. Segurament amb originalitat, segur, però amb composició musical, les d'abans eren una currada.
Altres també, com hem recordat sempre, amb talls, diguem, de conya, d'humor, com per exemple aquesta broma, aquest text que anava apareixent a dins de les sessions de música dents de Flash. Aquest avi que diu, nen, abaixa la ràdio, que la música m'atabala.
Això em sona, a mi, això.
Et sona perquè, bé, tu també has fet un rol similar, que ja n'hem parlat aquí, el programa Track Dance, que va sonar a Matadepera Ràdio la temporada 2022-23, i va ser molt divertit, realment, fer aquest exercici d'inspirar-nos una mica en fer el que feia Flash FM actualitzat una mica els nous temps i amb personatges una mica més nostrats de Mata de Pere, en aquest cas, no?
Exacte, exacte. No, i molt, un procés molt divertit perquè ho expliquem, que tu em passaves uns textos, jo també n'aportava alguns, i a partir d'aquí em dedicava a gravar-ho, sense música i sense res, clar, faltava una mica l'entorn, però bueno, estava bé. I allà em veies a casa, anar fent veuetes, que els de casa anaven rient, i per què està dient, no? Jo vaig fent veuetes i vaig dient frases. I després, doncs, insertades enmig del track dance, quedaven molt maques.
Molt bé, doncs ara anem a temes una mica més seriosos, en aquest cas en un concurs que ja hem repassat moltes vegades aquí a la Maroteca i encara ens queden alguns talls que volem disfrutar amb tots vosaltres. Anem al 1979, a Ràdio Joventut, i anem a escoltar a l'Antoni Bassas amb la veu que, com sempre diem, tenia llavors, que ja era pràcticament la que coneixem de locutor radiofònic a Catalunya Ràdio. En aquest cas, un concurs del Peques que parlava de la muralla xina.
Cuando a Neil Armstrong, Edward Aldrin y Michael Collins les preguntaron qué se distinguía de la Tierra desde la Luna, ellos contestaron que la única obra hecha por la mano del hombre que se veía desde nuestro satélite era la Gran Muralla de China. Esta afirmación no es sorprendente si se tiene en cuenta que la longitud de esta muralla es de 2.450 kilómetros, distancia que separa aproximadamente Barcelona de Varsovia. La muralla está constituida por 300 millones de metros cúbicos de piedras, cantos rodados y una mezcla de arcilla. Este enorme muro tiene unos 16 metros de altura, con una anchura de 8 metros en la base y 5 metros en lo alto. Se extiende desde la costa del Mar Amarillo hasta Shanghai-Kwan, pasando por las estepas del centro de Asia. Como es lógico suponer, una obra de tal magnitud se construyó tras muchos años de trabajo, exactamente 2600, pues las primeras piedras de la Gran Muralla se pusieron a principios del siglo VI a.C., cuando el estado Chun se quiso proteger contra los saqueos de los estados que tenía al norte. 900 años más tarde, los estados Qi, Wei y Qin hicieron lo mismo, de forma que estos estados pusieron los cimientos de lo que había de ser la Gran Muralla. Las torres de estas murallas estaban ocupadas por centinelas que, a la vista de las tropas hunas acercándose, daban alarma a la guarnición inmediata y avisaban a las más próximas mediante banderas de días y teas encendidas de noche. Fue el emperador Qi Huang Ti el precursor de la unión de todas estas murallas, empleando en este trabajo 300.000 soldados primero. Más tarde, cuando se vio que con tal contingente humano no avanzarían mucho las obras, hizo trabajar en ellos a los presos, y cuando esto no bastó, los propios chinos, al menos uno de cada tres, tuvieron que dejar allí su piel y verter sus lágrimas, tal era la dureza del trabajo. Pero la muralla, sin guarnición, no servía de nada. Esto lo comprendieron varios emperadores de la dinastía Ming, que se lanzaron a la construcción de la definitiva muralla y reforzamiento de la anterior. En 1604 terminaron las obras. La Gran Muralla era ya un hecho merced al trabajo de un pueblo con el único objetivo de defenderse. Hoy en día los radares suplen tal función. Ellos avisan de la presencia de cualquier objeto o persona en la lejanía, pero este invento no llegó hasta nuestro siglo. La muralla se construyó en una época en que las batallas se libraban cuerpo a cuerpo y en donde un muro podía jugar un importante papel. Nuestros inventos han minimizado esta importancia, pero no han conseguido que la Gran Muralla sea la única obra humana que se vea desde la Luna. Recompensa a un monumento sin valor bélico ya, solo histórico.
Estupenda la colaboración. Merece el aplauso.
¡Bravo!
Ya sabemos más cosas de la Gran Muralla de China.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem, doncs, Antoni Bassas, si no calculo malament, amb 17 anys, parlant a través de l'antena de Ràdio Joventut, aquell 1979, al Peques, aquest programa de cap de setmana, el dissabte, que el que feia era, entre moltes altres coses, posar música més o menys infantil i obrir línies per fer un concurs on, bàsicament, hi participaven nens. Algun comentari al respecte, Jordi? Perquè sempre diem el mateix, que la veu s'assembla, però sí. És que aquesta manera de parlar tan pausada i tan amb seriositat, amb pompositat, amb aplom, sobta molt, no?
Sí, sí que sobta, perquè a més amb 17 anys, no?, ja estava fent escola. A més, anava recordant el Bassas, ara que deies tu, de la veu, no?, de la pompositat. Abans de sentir-lo a Catalunya Ràdio, el Bassas ja l'escoltem a TV3, també, amb els concursos de Tres Pics i Repicó, o el Joc del Segle. Ja el teníem vist de cara, no?, i amb imatge i amb veu, no?, imatge i veu. Que, de fet, jo crec que és la primera vegada que conec el Bassas. Perquè jo no potser no m'han parlat mai. És per televisió, jo, la primera que el conec.
Clar, jo també, perquè jo les transmissions de futbol a Catalunya Ràdio als anys 80... jo no les escoltava encara. Bueno, sí, millor dit, les escoltava el meu pare i jo potser anava al darrere, però no sóc conscient d'haver escoltat el Basses fins a principis dels 90 a la transmissió d'en Puyal, però abans, efectivament, era TV3. Sí, sí.
Clar, clar. I el Bravo que s'ha sentit al final? Jo diria que era el Basté, però...
No estic segur que ho sigui. Pensa que hi havia molts nens en aquest estudi, eh?
Clar, hi ha un Bravo que se sent.
A Ràdio sí, sí. Sant Cugat, bé, no ho gaudint sé, no ho sé.
També estava pensant, Esteve, programes on truquen nens? Això en tenim en antena avui en dia?
Doncs això sí... Bé, sí, nens, perdó, eh? Perdó. Sí, mira, per exemple, el Matina Codina, a RAC 105. T'ho dic perquè de vegades vaig al cotxe i jo els hi poso els meus fills anant al col·le i se senten nens que truquen. O que ells truquen als nens, ara no ho sé, però hi apareixen, hi apareixen.
Important, també important sí, apropar la ràdio ja
efectivament.
A la joventut, joventut encara primària.
Molt bé, seguim amb una mica més de peques, què et sembla? Ens quedem, de fet, al 1979 per escoltar un altre tall en el qual també hi apareix Antoni Basses i al final apareix la veu de María José Pons.
Vamos a continuar con el tema de la semana que nos trae Antonio. Antonio, ¿qué tema tenemos ahí?
Acercándose la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona, parece obligado a hablar hoy sobre nuestra ciudad. Y habiéndose tratado con profusión temas como su historia o sus monumentos, quisiera detenerme hoy en el recuerdo de quien concibió lo que debía ser el corazón de la nueva ciudad y que ha pasado la historia de Barcelona como quien solucionó un problema que se planteó hace ahora siglo y medio. Se trata de Ildefonso Cerdá, creador del renombrado proyecto de ensanche de la ciudad condal. Antonio Ildefonso Salvador y Cerdá y Suñer nació el 23 de diciembre de 1816 en el Mas Cerdá, en el término municipal de Santa Coloma de Centelles. Estudió en Vic y Barcelona y de 1836 a 1841 cursó la carrera de ingeniero de caminos en Madrid, carrera de la que llegó a ser licenciado, aunque la ejerció en contadas ocasiones, pues se dedicó a una rama de la arquitectura que nacía en aquel siglo para ser al fin de vital importancia, el urbanismo.
Bueno, Antonio, rápidamente, ¿qué tema tenemos para hoy?
Pues el Islam.
¿El Islam?
El pasado martes...
Oye, ojo, ¿eh? No digo nada. Adelante.
Vale, de acuerdo. El pasado martes casi 800 millones de musulmanes de todo el mundo celebraron la llegada de un nuevo siglo. Exactamente el 15, al entrar en el primer día del mes de Muharram del año 1400. Hay que preguntarse por qué los musulmanes se rigen por este calendario. La respuesta la encontramos en la vida del fundador de la religión islámica, Mahoma. Un punto clave de su vida es el año cero de los musulmanes. Mahoma nació en el año 570 de nuestra era. Pasó la infancia entre los nómadas camelleros del desierto y luego se fue a vivir a la Meca, gran ciudad en la época, a consecuencia de su boda con una viuda rica. Este bienestar le proporcionó más tiempo para la reflexión y, ya que según cuentan, en uno de estos momentos de meditación, Dios le encargó que fundara la religión islámica y que él fuera su profeta. Mahoma se lanzó decidido a la predicación de este nuevo culto, pero no tuvo éxito ni fue escuchado, porque en la Meca imperaba la religión politeísta, esto es, la que adora múltiples dioses, y nadie concebía ninguna que solo tuviera un dios. De la simple indiferencia por parte de los ciudadanos, se pasó a un ataque personal a Mahoma y sus seguidores, de forma que estos tuvieron que abandonar la ciudad. Esta huida de la Meca, en árabe, Égira, tuvo lugar en el año 622 de nuestra era y es el año cero de los musulmanes. Esto explica que el calendario musulmán se encuentre retrasado con respecto al cristiano. Mahoma huyó al oasis Yarrib, que más tarde pasaría a ser Medina, en donde sí prosperaron sus ideas y en donde consiguió formar una comunidad bajo los preceptos de la ley. Esta conducta y creencia se extendió en poco tiempo, de forma que 8 años más tarde, Mahoma entró triunfante en la Meca. Allí levantó la Kaaba, un edificio de forma cúbico de 15 metros de alto, en donde desde entonces se conserva la piedra negra que, según el Corán o libro sagrado musulmán, el propio Abraham entregó a Mahoma. Es el máximo templo de culto árabe, algo así como San Pedro de Roma para los católicos. Gracias al triunfo de su religión, Mahoma consiguió unificar parte de la costa arábiga del Mar Rojo y poco a poco llegó a crearse un imperio árabe que dominó el Mediterráneo, llegando su influencia a Europa a través de la invasión en España del año 711. Los árabes impusieron su ley durante casi 1000 años. Su declive vino marcado sobre todo por la toma de Constantinopla en Turquía por los occidentales y por la grave derrota que supuso la batalla de Lepanto. Existen 5 principios fundamentales de la religión islámica, creados por Mahoma, y que se resumen así. Solo existe un dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Tienen obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Kaaba en la Meca. Tienen que dar limosna, deben ayunar en los meses del Ramadán y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. está permitido el casamiento de un hombre con varias mujeres, poligamia, y la guerra santa, esto es, contra los infieles que no comparten estas creencias. 800 millones de musulmanes entran en un nuevo siglo, el 15, y con muchos ases en la manga. Tienen la llave del petróleo y hasta cierto punto dominan al mundo si cierran el grifo. Aunque solo sea en plan de esa limosna que predica Mahoma, esperemos que no lo hagan, porque no pasarían solo a dominar el Mediterráneo como en la Edad Media, sino a todo el mundo.
Bueno, es el momento de poner punto final después de este comentario de Antonio a nuestro Peques Unic. ¿Sabe usted, señora? Unic es el café que debe de estar en su despensa. Unic, el café, café natural, reconfortante. Y ahora, con Unic en la mano, con Unic a punto, con Unic en la despensa, ponemos punto final. ¿Tú te llamas?
Sí.
¿Tú?
Marta.
¿Tú?
Cristina.
Ramón.
Caballé, claro,
sí. Señor Caballé. Oiga, señor Caballé, comanda mi portaaviones, que tengo ganas de explicar cómo es.
Pues el portaaviones ya está hecho, solo falta que venga la madrina para hacer la botadura.
Pues haremos una botadura como mandan los cánones,
¿eh, Antonio? Champán,
botella,
champán.
Con botella de champán.
No, francés.
La botella no toca el portaaviones ni por casualidad.
He dicho con champán, no con la botella. Se tiene una gotita así simbólica y otra...
Ni gotita, que me quedo despintar después, que no. La botella, en todo caso, nos la tomamos, ¿eh? Pero el portaaviones no lo toca nadie, vamos, o sea...
No, porque va dentro de una vitrina, ¿eh? O sea que...
Llavors, si és a fora, sí. Si és un toquet de xamparillo, bueno, vale, no diem res, no? Bueno, pues, punto final, Antonio.
Adiós, buenos días.
Buenos días. Hasta siempre. María José, ¿dónde anda usted?
Por aquí.
Hola.
Sí, hola.
Hola, pequeñito.
¿Pequeñito?
Sí. ¿Hola?
No.
¿Tiene usted frío?
Pues, no, bueno, en la calle sí, aquí no. Aquí
oye,
está muy bien.
Te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Te gustan muchas horas de trabajo? El hacer este recull de cançons.
Bueno, más que trabajo, como es un trabajo agradable, no lo noto. Quisiera así ratos libres, pues cojo la guitarra, cojo un cancionero y, o voy a hablar con quien tengo que hablar, así que conozca canciones. Uh-huh. Y ya está.
¿Cuántas películas ha doblado usted últimamente?
Últimamente, no he doblado muchas. Una serie de televisión hace tiempo, pero vamos.
¿Una serie de televisión?
No, pero nada, en plan de ambiente, que decir, no.
¿Y cómo hace usted eso de... Muy bien. Punto final. Adiós. Buenos días. I turned up radio.
I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Com abans us apuntàvem, al final d'aquesta gravació hi apareix Maria José Pons, que com hem pogut comprovar era actriu de doblatge, tenia una veu molt bonica en aquella edat i doncs apareixia també en aquest programa, en el Peques. Algun apunt, Jordi, sobre el que hem escoltat? Perquè déu-n'hi-do aquí els minuts que podíem disfrutar d'Antoni Bassas, eh?
Sí, el que dic, una veu ja, és que jo l'escolto amb 17 anys i dic, és que no sembla que tingui 17 anys, és que no ho sembla. Podia tenir-ne 25, no ho sé. Dius, i com ho pots saber amb la veu? Bueno, no ho sé, és que se la veu molt sèrio, molt, no? És una veu ja molt, com molt desenvolupada. La veritat és que tampoc sé dir ara fins a quina edat la teva veu canvia de timbre. Jo crec que en general, fins i tot et diria que constantment ho està fent, tot i que a una velocitat més a poc, no? Però...
A veure, va variant al llarg del temps, però diguem que el teu timbre més o menys definitiu doncs apareix just quan el teu cos comença a transformar-se a l'adolescència, i això, doncs, en el meu cas, va començar a canviar als 14 anys. De fet,
als 14.
Em ve ara una idea al cap, que és que jo ho puc acreditar, perquè jo tinc moltes gravacions meves fetes a casa, i em puc agafar unes quantes de diferents moments del temps, saps?, de segons, i anar veient com varia la veu, cosa que pot ser molt divertida. Una altra cosa és l'envelliment de la veu, això és una altra qüestió. I això, doncs, al llarg dels anys ho veiem, i nosaltres mateixos ho hem comprovat. No és el mateix escoltar una gravació de fa 20 anys de la ràdio que no pas les que fem actualment. Serà millor o pitjor? No ho sabem. Estarà la veu més maltractada o menys? No ho sabem, però al final és diferent, no? Va evolucionant.
No, està clar, eh? Pots parlar així, no? Com si la veu maltractada.
Sí.
O pots intentar fer el màxim de veu possible decent. De fet, aquest Peques Unic, escolta, és que era una escola ja, no? Fixa't ara com hem pogut sentir la veu d'una nena que ha acabat sent dobladora. La podríem buscar, no?, si ho ha acabat sent. En aquell moment,
sí, sí,
no?
De fet, jo, quan vaig estar preparant aquest tall, estic parlant de fa 2 anys, vaig buscar la informació, però no vaig arribar a veure molt més. Suposo que els excompanys del Peques ho sabran. però jo no he aconseguit trobar aquesta informació. Aleshores, sí que vaig veure que hi havia una fitxa de veus de doblatge que apareixia, però és com si ara no estigués activa i per això no hi ha aquesta informació a internet, perquè estem parlant, clar, imagina't, de l'any 79, estem parlant d'una colla d'anys enrere, i per tant les coses poden haver canviat molt des de llavors a nivell laboral per a aquestes persones.
Una bona pedrera en general de veus, de veus, de periodistes, de tot.
Bé, ja que parlant de veus, què et sembla escoltar la teva pròpia veu, Jordi, l'any 1997?
Ara patirem.
Vinga, som-hi.
23 minuts i mitja, els que passen de les 5 de la tarda, i hi ha una informació que bé podria ser de la Small World. El poble italià de Monreale ha prohibit a les parelles besar-se en públic. Sí, sí, no està permitit, o no està permès, besar-se en públic. El nostre company Jordi Casillas i la nostra companya Lídia Martín, que no sabem si estan d'acord o en contra d'això, han sortit al carrer per preguntar al Rubinenc què és el que ens sembla aquest decret de Monreale. Saludem ràpid als nostres companys. Bona tarda.
Bona tarda, Belén.
Esteu, em sembla que esteu al mercat municipal.
Ens trobem, efectivament, en el mercat municipal de Rubí, on ara doncs, veníem pel carrer discutint la Lídia i jo, doncs, que és el que en pensem sobre aquesta llei.
I què és el
jo,
que
doncs,
pensem?
Òbviament, hi estic totalment en contra.
Estàs en contra.
Això no pot ser. Sí, diem que és una repressió total. En
clar.
Canvi, la Lídia doncs, diu que no. Hi està totalment a favor.
Sí.
Que això que ho facin a casa, que això no són coses de fer-les doncs, pel mig del carrer.
Sí.
I bé, ens disposarem a preguntar a la gent a veure què ens diuen.
A veure, Jordi, per situar-nos, tu vols que la gent es besi al carrer, es faci petons al carrer?
Sí, sí, totalment.
I la Lídia diu que no es facin petons al carrer?
I la Lídia diu que no, que això s'ha de fer en privat o a casa, però jo dic que a casa no, perquè a casa hi ha els pares i això no pot ser.
Bueno, no expliquem intimitats. Vinga, comencem a preguntar als rubinencs.
Doncs molt bé, ens acostarem, doncs, a la primera noia, amb una noia que trobem. Hola. Per Ràdio Rubí, en directe. Escolta, tu què penses sobre una llei que han tret a Itàlia, en un poble, en una ciutat de Montreal, que prohibeix que les parelles doncs, es facin petons en públic?
No, que no està bé, no, perquè cadascun és lliure de fer el que vulgui.
És lliure de fer el que vulgui, per tant, això no. Totalment en contra.
Sí, totalment en contra.
Si no que ho facin a casa, allà davant dels pares i tot, no. Té que ser.
No, a veure, tot. No, que no hi ha problemes, no, que no sé que agafa una persona i dir-li que no faci una cosa que no... Si vol, que ho faci i ja està.
Vull dir, tenim que ser lliures d'expressar els nostres sentiments pel mig del carrer.
Sí.
Molt bé. Buscarem una senyora?
Vinga.
Senyora, hola, bones tardes. Permíteme una pregunta para Radio Rubí. ¿Usted qué piensa de una ley que han sacado en Italia, en la ciudad de Montreal? No, es que esta ley es muy curiosa porque prohíbe que la gente, las parejas, se besen en público.
Ah, no. Trae
sin cuidado.
Sí, que se besen lo que quiera, libertad para todo, ¿no?
Pero la ley prohíbe que no se pueden besar en público. En la calle no se pueden dar besos.
Que no la
prohíban
aquí, tú tranquilo.
Pero si no la prohíban aquí,
tranquilo.
Y si la pusieran aquí, ¿qué le parecería?
Ah, me la
da aquí
igual. No tengo problemas.
Muy bien, muchas gracias.
Bé, aquesta senyora no té problemes, doncs.
No, però et deia, la senyora aquesta et deia que tu tranquil, si no arriba aquí a Espanya, tranquil, no passa res.
No, sí, òbviament. No, com no visc a Montreal, no em preocupa ni. Crec que ara venti aquesta llei ni hi vaig viure mai. Bé, passarem els micròfons a la nostra companya Lídia, ella que ja està en contra, o sigui, a favor d'aquesta llei, a veure, doncs, si troba algú que també, com ella, coincideixi amb aquesta opinió.
Vinga, anem a veure.
Bona tarda, Belén.
Hola, bona tarda.
Hola, doncs jo estava discutint amb el Jordi perquè crec que aquesta llei està molt bé.
Creus que està bé?
Tu t'imagines algú que estigui una mica deprimit o això perquè l'hagi deixat al nuvi i trobi dues persones passant-se pel carrer? Això li pot crear una situació emocional molt, molt forta. Pot ser que... O sigui, tu creus que és bo jugar amb la salut mental de la gent?
Home, jo no crec que sigui tan exagerat. Penso que perquè vegis a dues persones que s'estan fent un petó, doncs tampoc no crec que et causi un trauma, un xoc. Però bueno, si tu ho dius, no sé, tu ets l'entesa, no sé. A veure si hi ha algú que pensa com tu, perquè de moment hi ha dues senyores, bueno, una senyoreta i una senyora, que diuen que a elles això li sembla molt malament.
Sí, sí. Ara trobem una noia aquí d'una parada i anem a preguntar què en pensa. Tu què en penses d'una llei que ha sortit a Itàlia que diu que les parelles no es poden besar al carrer?
Que és una tonteria, perquè és ridícul, això.
Bé, sembla que no està d'acord, o sigui que no trobo ningú que corrobori la meva teoria.
Anem a preguntar-li a un senyor, perquè fins ara hem sigut persones del sexe femení, a veure què pensen els senyors.
Clar, els senyors segur que estan, que no estan d'acord amb aquesta llei.
Suposo que no hi estaran.
A veure.
Hola, bona tarda. Què pensa d'una llei que han tret a Itàlia que diu que en la ciutat de Montreal les parelles, doncs, està prohibit que es vegin en públic, al mig del carrer. Ho han prohibit totalment.
Però a mi em sembla una tonteria. Escolta, jo, que soc bastant gran, i no ho feia, el jovent d'avui dia ho fa, potser et puc i punt. Escolta, no tinc res per què dir.
Si ho poséssim aquí a la nostra ciutat...
Jo no m'hi posaria, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Mentre hi hagi democràcia, que faci el que vulguin. Escolta.
Ara resulta que allà al poble, bueno, la ciutat, com està tothom en contra d'aquesta nova llei, doncs es dediquen, doncs, a fer de passar tot el carrer, el restaurant...
Esclar, això ho fan pues, perquè la treguin i ja està. Escolta, jo veig normal. Ho fa, tothom ho fa, doncs pues, bueno, hi ha gent que no ho acceptarà, hi ha gent que sí, doncs escolta, és la vida. Això ho porta al modernisme i ho porta a totes aquestes coses.
Molt bé, gràcies.
No ho sé.
Anem a buscar una altra? A veure? Hola, una pregunta per Ràdio Rubí. No. Aquesta noia també és molt vergonyosa, no vol parlar. A veure, aquest senyor d'aquí... Em permet una pregunta per Ràdio Rubí?
Una pregunta per la italiana.
Sembla que aquest senyor ja l'havia preguntat al Jordi i jo estava una mica despistada i no m'he adonat. A veure... Un altre senyor per aquí. Em permet una pregunta per Ràdio Rubí? Em permet una pregunta per Ràdio Rubí?
No.
Bé, sembla que ningú vol contestar la nostra pregunta.
Clar, Lídia, perquè saben que a tu no t'agrada fer petons al carrer. I diuen, li contestaré la pregunta i no em farà un petó. Tu digue-li que li faràs un petó a cadascú que respongui. Ja veuràs com diuen que sí. Està claríssim que a Rubí la gent es vol fer petons al carrer, petons al mercat municipal, si cal, dic.
Sí.
No en tenim més temps. Jo us demano una cosa. Ja que no teniu molt clar o que esteu els dos una mica barallats, va, feu-vos un petó. Va, vinga, un petó a la cara.
Ara que no ens veu ningú, no?
Vinga, va, que se senti. Va,
ja
està. Reconciliació, molt bé.
Ja està, ho hem fet.
Vinga, fins ara mateix, d'acord?
Molt bé, fins ara.
Gràcies, adeu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
O sigui que tu, Jordi, anar fent petons a la Lídia, sí, en lloc d'estar buscant possibles candidats a ser entrevistats, que això és el que deien programes enrere, amb una gravació de l'Ivan Medina, que era un muntatge que ell mateix havia fet, que sortia a gravar per després seleccionar quins talls posarien en antena. Però en aquest cas tu anaves allò a l'aventura, no?
En vivo y en directo, com es deia. Sí, l'aventura totalment. Clar, nosaltres ens presentàvem al mercat, anava a dir amb la mòbil, no? Perquè no hi era una mòbil.
Era un telèfon.
Era un telèfon. Ens presentàvem allà, entràvem en directe i poc d'estona tenies per preparar. Clar, no podies tenir allà gent retinguda a esperar que entréssim en directe per començar a preguntar-los. O sigui que anaves sobre la marxa el que anava sortint. I aquest ha sigut el resultat, el que hem pogut sentir. Ja m'ho ha de comentar, eh? Les preguntes, els tics, les maneres de dir les coses... Escolta, no està mal. Ara vaig a dir així, no està malament per una persona que no ha fet periodisme, bueno, i en aquella època tampoc, saps què vull dir?
Ni ara ni abans.
Ni ara ni abans, em refereixo que... I què tenia jo allà, doncs... Doncs
mires de restar la teva edat, 26 anys.
26 anys ets... 26 anys? No, haig de restar 26 anys, no que tingués 26 anys.
Has de restar la teva edat actual, 26 anys.
26, o sigui que 47 més també em porto 12, 27... No, 20 anys tenia, sí. 20 anys. Exercici molt bo per perdre la vergonya, per tu estar allà, perquè pensa que quan tu surts al carrer... Entenc, doncs amb un micròfon, amb una pera que diu el logo de l'emissora, vas amb una carpeta, vas amb els cascos, segurament portes un tècnic darrere. Bé, és com tota una cuirassa que, doncs que et fa, no? Que el que fa... El que té vergonya és l'altre, però tu vinga. Però clar, nosaltres anàvem bastant destapats, en aquest sentit. Uh-huh. Destapats metafòricament parlant. Eh? I clar, Ràdio Rubí, però anaves amb un telèfon. No es veia res, no es veia res del que era la ràdio, no? Perquè anàvem amb els mitjans que teníem. Per tant, doncs mira, això. I el tema del petó, doncs, sí, home, i tant, petó allà al mig del mercat, recordo apassionat que la gent ens va aplaudir tot. Ah, estava fent broma.
Amb rosca, eh?
Sí, sí, tant, i tant, i tant.
Molt
i després
bé,
ja corrents a donar explicacions a la meva parella.
Bé, en aquell moment no en tenies, t'informo.
És veritat, per això no tenia... Ah, per això no... Gràcies, Esteve, eh? Gràcies per informar-me, que no
tenia. Sí, per si de cas, però no, en aquell moment no en tenies.
Doncs mira, més fàcil. Doncs pues mira, hauria pogut aprofitar-ho. Em tonto de mi de no aprofitar-ho.
Veus, veus. Bé, doncs va, anem amb més documents. Ara anem amb una falca de publicitat del 1999 que feia referència a un local que, de fet, estava molt a prop del lloc on tu estaves enregistrant, o bastant a prop. La nit del Parc Vallès.
Una ciudad de ocio nocturno de 9.000 metros cuadrados.
¡La NIT!
Primera línea, punto 2, Gen 14, Bacchus Day, Saigon Fast, Calisurre, Pizza and Pitata, Lizarrán, Sweet Box. Y hasta 32 locales temáticos, 27 disjockeys, todos los ambientes.
¡La NIT!
La NIT, autopista A18, salida 19, Parc Vallès, Terrassa.
Espectacular. La Maroteca de la Ràdio.
Va, i ara poso prova, Jordi, de qui era aquesta veu, d'aquesta falca?
Sí, doncs això del que estic pensant tota l'estona, del... És que no em surt. Del nostre amic, del que tu acabaràs substituint algun dia.
Això mateix. L'Albert Malla. Correcte. Sí, sí. Doncs era una falca entre Albert Malla i aquest crit, que crec que era de Mike Platinas, si no tinc aquí mal apuntat això, aquesta falca del 1999, de la nit, que per cert... Tu te'n recordes? Era molt divertit, eh? El Parc Vallès, sí. Al principi, quan hi havia tots aquells locals, era una passada.
Sí, perquè anaves canviant com de local. Sí, era una, com, hi havia com una cosa de, com de local central, com una espècie de plaça central a dalt, coberta, i aleshores a la perifèria, o al voltant, diguem, hi havia tot de locals que anaves entrant en un o l'altre amb diferents estils musicals.
Era molt xulo, perquè és això, sí, cansaves sí. D'una música, doncs mira, me'n vaig a l'altre local i ja està.
Sí.
El que passa que hi havia moltíssima gent, i hi havia uns moments sí. Que havies de sortir a prendre l'aire, però és que era molt xulo, estava molt ben muntat.
Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, per Vallès de Terrassa jo crec que s'ha anat reinventant durant els anys perquè ha tingut èpoques una mica així de baixón. L'oferta d'oci en aquella època, doncs la teníem aquí... clar, a Terrassa, amb què competíem, Sabadell, no? Al final, les grans ofertes de nit...
Bé, clar, tenies la zona hermètica, clar.
Clar, zona hermètica a Sabadell, hi havia Sant Cugat també amb el Xic, no? Però Terrassa no tenia res, sí, tenia el Parc Vallès. Home, espera, tenia més coses dins la ciutat. Hi havia la sala No Name, hi havia el fòrum...
La nau.
Estava en els baixos de l'hotel Don Cándido, la nau...
La nau estava molt a prop, de fet, d'allà del Parc Vallès. Però ja sé que no estem parlant de ràdio en aquest cas, però sí de música en directe, que també... Bé, en directe, música enllaunada, però punxada en directe, que també crec que és un tema interessant de parlar, que és que què ha passat amb les discoteques? És difícil que les discoteques, les més emblemàtiques, estrangeres, per exemple, aguanten. O en el cas d'aquí de Catalunya, doncs el Patxà, tot i que ha canviat moltes vegades d'emplaçament, però segueix havent-hi algun Patxà, no? Però a casa nostra, les discoteques de sempre és que gairebé no n'hi ha. No és solament que no aguantin, és que no n'hi ha.
Vejam, sí, deia abans, a Terrassa no hi havia res, no? I després ho he matisat. Sí que hi havia grans zones amb molt de pes, com zona hermètica de Sabadell, i Terrassa tenia la seva oferta discotequera a la nit, doncs amb aquestes que hem anat dient, no? Sí que una mega oferta concentrada, en aquest cas, en el Parc Vallès. Bé, això va anar minvant, i de fet la última gran... caiguda en quant a volum de discoteca va ser, per mi, a Sabadell, no? Quan pràcticament zona hermètica desapareix en el sentit que es tanquen tots els locals que quedaven, o els pocs que quedaven. Per tant, ara parlo des de la ignorància, jo ja no vaig a discoteques, de fet ja fa moltíssims anys que no hi vaig, no... Bé, no... per preferències, diguem-ho així, no? Aleshores, tampoc hi estic molt posat en el que s'està movent en quant a locals de discotequers. Barcelona, suposo que continuen havent-hi noms que sempre han sentit, no? Com Rasmatàs, per exemple, em ve ara al cap, no? I algunes altres sales mítiques que estan allà.
Clar, però en aquest cas tu estàs parlant de sales que poden alternar entre bar, musical, discoteca, o exacte, sí, o sala de concerts,
o
i per tant
concert, per
tenen
exemple
més sortida, no? Però les discoteques a l'ús que nosaltres coneixíem grans, sí, pràcticament no n'hi ha. La majoria són més petites, més especialitzades, més tipus bar musical que no pas discoteca, no? O sí, potser un lloc d'ambient, diguem, no? Però no, sí, la discoteca com a tal que nosaltres coneixíem, un lloc molt gran, amb la quantitat increïble que hi havia de focus, de bats de so, etc. Això
sí,
ha anat una mica menys, no?
Sí, mira, jo tinc un record que, per cert, hi vaig passar pel costat l'altre dia a Memphis Manresa.
Mhm. Uh-huh. Que nosaltres havíem estat, perquè, havíem de fet, estat, és que clar, podríem parlar d'això estona, fixa't si és curiós. Sí, sí. Un excompany meu del mòdul de mitjans audiovisuals que vaig cursar al Sant Ignasi, a Barcelona, era porter d'aquesta discoteca. I llavors anava molts cops allà, doncs, perquè, diguem que ens facilitava l'espera que hi havia allà, i de tant en tant, si podien, ens convidaven alguna copa, etc. I, vaja, uns moments esplèndids que havien passat allà, de la mateixa manera també que al Parc Vallès, o també a la zona hermètica. Que la zona hermètica també, doncs, per exemple, el primer cop que vaig sortir jo amb la meva dona, perquè va ser la nit que ens vam conèixer, va ser a la zona hermètica. Crec que era el Parc Palladium. Exacte, el Parc Palladium, que a més un amic nostre treballava allà de cambrer. O sigui que és un cercle,
tot,
no?
Tot va lligat, no? I tot això partim de la gran base que ni a tu ni a mi ens agrada ballar.
Exacte, exacte. Ens agrada, sí, ja, la música i veure l'ambientació,
sí,
no? Però...
Sí, sí.
Bé, doncs, anem a tema de radiofònic, deixem el tema dels discjòqueis i discoteques i anem ara, de fet no molt lluny, anem aquí a casa nostra amb La Ciutat Entra per les Orelles.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat entra per les orelles.
Cerdanyola Ràdio.
Doncs primer teníem la veu d'Àlex Blázquez en aquest jingle de Ràdio Sant Cugat del 1998 i després hem escoltat aquest jingle de Cerdanyola Ràdio del 2004 que ja utilitzava l'autotune.
Sí,
mira si fa anys que dona voltes, això, eh?
Sí, sí, que he fet una cara així d'ostres amb l'autotune. Autotune.
Sí, sí, sí.
Autotune.
És un invent que se li ha tret molt rendiment, eh?
Sí, 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 sí. T'ho arreglo tot. He vist alguns reportatges de meravelles de l'autotune, o sigui, d'agafar una cantant, canta amb això, i a partir d'aquí et començo a afinar cada nota. Bé, jo crec que a un nivell on la cantant canta i afinaven diverses notes molt concretes i el resultat era...
Extraordinari.
Extraordinari del nivell de dir no ho sé si ho ha fet amb autotune això, uh-huh, no? Perquè no estem parlant d'una veu robotitzada a l'estil Shakira, potser en alguns casos, no? Sinó que realment se li ha afinat a una nota que no arribava on tenia que estar. Espectacular.
Bé, ja que parles d'oïda, ara et proposo un exercici de ser molt fi a l'hora d'escoltar el que anem a escoltar, que és un fragment d'un programa que s'emetia a Radio Cadena, és a dir, l'agrupació d'emissores que va absorbir Ràdio Joventut. Anem a una emissió del maig del 1981 i a veure si entens el nom del programa. Ara ho discutim.
Radio Cadena, en Catalunya, programa es telefónico. Volvemos a la música cuando son las 10 y 8 minutos. Imágenes, este es el tema que está sirviendo ya de lanzamiento a un excelente grupo español, Glamour.
Bé, què ha dit? Estereofónico o el que jo entenc que és estelefónico?
Bé, jo he interpretat estereofónico.
Doncs és que t'ho torno a posar perquè ho vegis, perquè és que jo quan ho vaig escoltar dic no sé què diu aquest home.
Radio Cadena, en Catalunya, programa estereofónico.
Estereofónico.
Sí. Entenc que crec que vol dir programa estereofónico perquè té sentit que ho digui com una qualitat del programa en aquella època, no? Escolta, un punt en valor, no? Que és estereofònic, però sembla que li surti estelefónico.
Estereofónico, no? Estelofónico. Ho diu molt ràpid, no?
Estoy afónico, potser diria.
Bé, ara proposo un altre exercici curiós. Vaig trobar una gravació que vaig fer jo mateix a Tunísia quan vaig anar a un viatge de fi de curs, el 1993. I per què us la poso? Doncs perquè hi ha una gravació de ràdio d'aquella època de fa 30 anys de Tunísia. Doncs clar, com havia de ser, no? Que... Ah, perdó, que aquí estan parlant, eh?
La Maroteca de la Ràdio.
No sé què diu, però sí, està clar que és en ara, no?
Està saturant el micro, eh?
Bé, era una gravadora... Era un Walkman gravador, que me'l vaig endur. Imagina't, em vaig dedicar a fer això perquè és allò que dius. Quan arribes als llocs, què fas? Escoltar la ràdio del lloc. Això és el que fas.
Qui havia de dir que la persona encarregada de l'emissió d'aquest programa pensés que això podia acabar sonant 30 anys, 40, 40, 30, 30, 30, 30 anys després a una emissora local de Catalunya. Escolta, en un programa que parla de ràdio, no? Encara ens trucaran, encara ho sentirà algú dir, pues jo m'escoltava.
Sí, sí. Molt bé, anem amb més curiositats. Avui tenim un programa una mica eclèctic i ara anem a un tall de l'APM que parlava de la nit dels ignorants a dins, evidentment, del matí de Catalunya Ràdio.
Fem unes quantes trucades i després anem a dormir.
No, el cas és que només en vam sentir una, però és que ni l'Hermida l'hagués fet tan llarga, tu.
A veure si estic entenent el que m'estàs dient, Joan Francesc. Tu m'estàs dient que tu ets un home molt revolucionari, però a la vegada entenc que molt tradicionalista.
No, tradicionalista no.
A veure, que, doncs diguem-ho d'una altra manera. Ets un home molt revolucionari, però que estimes la Terra, no?
No. A veure...
Doncs no t'entenc. No t'entenc de res.
Tu quan parles amb gent de... que ha vingut de Bòsnia...
Sí.
Aquesta gent no estima la Terra, estima els seus amics, estimen la seva família.
No estimen la seva Terra, et refereixes a l'ex-Jugoslàvia.
No, sí que estimen la seva Terra.
Sí.
Però no li donen la importància...
Que tu li dones.
No, que ells li donen.
I tu la teva pregunta per on va, Joan Francesc?
A la gent. Per la consciència general. Què és més important?
La Terra o els amics?
La Terra o els amics. Tot això de la Terra i tal era com una mentida. A veure si m'entens.
No, jo t'entenc perfectament.
Jo
crec que els oients t'hauran entès també perfectament.
No sé.
Per què no?
Per què? Perquè no estan en el seu... No estan en la seva pell.
I tens aleshores per què ho preguntes?
És que el títol del programa no enganya ningú. És la nit dels ignorants, perquè seguim ignorant que volia dir aquest senyor.
Sí, la Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Déu-n'hi-do, quina trucada, eh?
Sí, bé, és que si poguéssim tenir totes les gravacions de la nit dels ignorants i ens dediquéssim a escoltar, trobaríem perles, donaria, jo crec, per fer una temporada sencera de trucades surrealistes de la nit dels ignorants. Notes, com la Sílvia ja es tensa.
Ja comença a pujar, i això que tenia paciència, eh?
Tenia paciència, però ja que se la nota. Ja quan, diguem, quan la coneixes en aquella època, que podíem dir que la coneixíem, perquè jo l'escoltava molt, i la seva veu, al final, doncs, acabaves detectant certs matisos en funció de com ella estava i tot això, doncs dius, aquí ja s'estan pipant.
Anem amb més coses. Ara anem amb una anècdota que parla del playback. No sé si et sona a tu aquesta paraula, perquè potser ho hem d'explicar, sí, perquè hi ha gent que no sap què és.
Sí, bé, doncs el playback de... A veure, el playback era una reproducció d'àudio que sonava. Normalment era televisiva, perquè s'estava veient una imatge acompanyada d'un so, un so que era, podia ser una cançó, normalment cançó, i l'intèrpret, suposat intèrpret d'aquella cançó, no l'estava cantant, sinó que simplement movia la boca per fer veure que l'estava cantant. Però no la cantava en directe, aquell micròfon no estava captant la seva veu, sinó que el que estava sentint tots era una gravació.
És a dir, és una interpretació d'una cançó que simula que es fa en directe, però que ja correcte. Està gravada i és el disc directament, no? Nos anem a escoltar...
Això és playback, perdona, eh? No, perdona, és que és una expressió que s'ha perdut, no? Dius que quan estava cantant algú, dius, això és directe o això és playback?
Per això ho volia dir, perquè si és una paraula que crec que està en desús, però que evidentment es segueix fent el mateix ara que fa 30 o 40 anys, que és l'època en la qual anem a escoltar aquest tall del 1984 del podcast Una vida de ràdio d'Albert Malla.
Recordo, si em permeteu, una anècdota viscuda a l'estiu de 1984, quan no teníem ordinadors, quan no existia internet, ni els telèfons mòbils, ni els whatsapps, ni els missatges SMS, ni tan sols sabíem el que era un fax. Recordeu que, per exemple, a la sèrie de pel·lícules Regreso al futuro es parla que en un futur existiria el fax. En fi, en aquelles circumstàncies resulta que aquell dissabte a la nit teníem previst fer una festa del nostre programa Los Musicales de la cadena catalana a la discoteca del Bruc, és a dir, a uns 60 quilòmetres de Barcelona. La nostra actuació estava prevista sobre la una, fent algun concurs, regalant alguna cosa i, sobretot, presentant a un nou futur o possible ídol de jovenetes que es deia Javier Asens.
Por fin sales de casa por primera vez.
Aquest noi acabava de publicar un disc anomenat Descontrol i que està dins de la línia italo-disco tan de moda en aquell temps. El va publicar l'editora catalana Picap, la que lidera l'amic Joan Carles Duval. Però aquella nit en Joan Carles va enviar a un promotor, no recordo el nom, que acompanyés a Javier Asensi per aquesta actuació promocional a la discoteca del Bruc. I pocs minuts abans de sortir a l'escenari, quan vam arribar i ens vam trobar tots, jo els hi vaig preguntar, portes el playback? Perquè, esclar, en aquestes ocasions els cantants, com que venien de franc, no portaven músics, no hi havia pressupost, i el que feien era un playback, com a la tele. A vegades el playback era només musical i cantaven en directe, amb la qual cosa, doncs, en fi, ja tenia el seu mèrit. Però la majoria de vegades era un playback total. Tampoc les discoteques estaven preparades tècnicament per fer actuacions en directe, i era el més còmode i el que sonava millor i quedava bé, i el públic ho acceptava de molt bon grat i no es queixava ningú. El promotor normalment era el que ens portava els playbacks, normalment amb cinta de bobina oberta, amb una cinta professional. També havíem posat moltes vegades playbacks amb vinil, patint com a condemnats, perquè, clar, si el cantant estava fent veure que cantava i el que estava rodant era un disc, patíem molt per si es ratllava o per si saltava l'agulla, cosa que passava sovint. Per tant, era molt més segur tirar una cinta magnetofònica. Però aquella nit el promotor diu, no, que no el portaves tu. Dic, no, jo no porto el playback, sou vosaltres que representeu l'artista que l'heu de portar. Ostres, doncs no m'havien dit res. En fi, devia ser un malentès. El cas és que la discoteca estava plena de noies que estaven esperant a Javier Asensi i no teníem ni el seu disc ni cap manera que ell pogués cantar. Vam estar a punt d'anul·lar-ho o, en fi, no sé, de donar alguna explicació i que ell només sortís a saludar. Però ens jugàvem una bona bronca. En l'últim moment se'm va encendre una bombeta. Li vaig dir al jefe de la discoteca, a l'amo, el senyor Vives, porta'm un telèfon, sisplau. I per al camí, diu, sí, el meu despatx. I per al camí li anava preguntant, tens algun radiocasset a mà? Diu, em sembla que sí, que n'hi ha algun per l'hotel, perquè allò també era hotel encara ho és, l'hotel Bruc. Diu, ara te'l busco. Jo vaig trucar a l'emissora, a la meva, a Cadena Catalana, i en aquella matinada de dissabte estava de torn l'estimat company Paco López. I li vaig dir, escolta, per casualitat, en els discos que has preparat per al teu torn d'aquesta nit, està el de Javier Asensi? Ai, no ho sé, no el tenia previst. Busca-ho bé, sisplau. I sí, finalment va trobar el disc i li vaig demanar, posa'l d'aquí 5 minuts quan trobi un radiocasset i una cinta on es pugui gravar. I sobretot no et parlis a sobre, no diguis res. I fes un petit blanc abans de l'inici de la cançó i després quan acabi. Perquè l'utilitzarem com a playback. El Paco va al·lucinar pepinillos. L'emissora, allà al Bruc, no arribava gaire bé. Arribava amb una senyal feble, amb sorollets, però no teníem una altra opció. Així que aquesta va ser la manera de que després, a la discoteca, pogués actuar l'artista que havíem anunciat tantes vegades per la ràdio, Ningú es va queixar del mal so del suposat playback, ni va haver-hi cap problema. Va ser que amb això d'utilitzar playbacks, d'anar per casa, per aquelles actuacions que fèiem en discoteques als anys 80 amb els artistes que les companyies discogràfiques ens portaven de promoció, també recordo una de molt bona. Succeïda un divendres a la tarda a la discoteca Trocadero, on jo estava cada setmana, cada divendres, i vaig estar bastants anys, amb un artista que per ètica no diré qui era, només que era d'aquí, de Barcelona, que feia música disco i que publicava les seves gravacions a través de Blanco y Negro, que era, i continua sent en aquests moments, un segell molt especialitzat en música de ball, no? En aquest cas, l'home va venir sense playback, sense representant, i amb el seu disc sota el braç. Era un maxi single d'aquells vinils que anaven a 45 revolucions per minut, que encara avui dia molts discjòqueis utilitzen, I, en fi, va donar la casualitat que quan vaig anar al discjòquei de Trocadero i li vaig dir, té, aquest és el disc que utilitzarem de playback total per l'actuació d'aquest artista, el disc que estava rodant a la sala, que estava sonant, també era de Blanco y Negro, d'un altre artista, però també era de Blanco y Negro. El discjòquei tenia dos plats, dos tocadiscos. Un és el que estava rodant i l'altre, el que jo li acabava de donar, és el que va preparar per auriculars per ser llançat quan jo donés pas des de l'escenari a l'actuació d'aquest artista. A l'hora de la veritat, es va equivocar i va tirar el disc que no era de l'artista que estava a l'escenari. Fins aquí hauria pogut dir, ha estat un error, tal. No, no. L'anècdota és que aquell cantant va estar 2 minuts fent el playback d'una cançó que ell no havia gravat, que ell no coneixia i que era d'un altre paio. Va arribar un moment que no sabia com continuar i llavors va dir, me parece que este no es mi disco. Tots ens vam donar compte. Ja veiem coses rares, no? Però com que el tio anava tirant...
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Que bones aquestes anècdotes, eh? És que tu imagines, tal com ho explica l'Albert, que és fantàstic poder-lo escoltar, això de pensar, per què no em tiren la cançó per la ràdio, a l'emissora que jo els conec, perquè hi treballo, i la gravo abans, que jo encara pensava, no, no, és que s'hauria pogut fer en directe. És allò, anem sincronitzats i a aquesta hora exactament me la llences, no? Encara hauria sigut més agosarat.
Això hauria sigut, sí, s'imagina, aconseguir una ràdio que no... Bueno, clar, que pogués tenir una sortida de línia, que segur, una sortida d'auriculars que la punxessis a la taula, i aleshores, bé, fas la preescolta d'aquell canal i quan toqui la música amb aquest blanc, puixes al fader i que soni en la ràdio a través de l'equip de so de la discoteca.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bé, aventures mil i explicades per Malla, que en deu tenir 2.000, 3.000, 5.000, doncs imagina't, no?
Molt bé, doncs fins aquí la Maroteca de la Ràdio d'avui. Ja no tenim temps de més, ja ens acomiadem. Abans, al principi del programa, us hem dit les nostres vies de contacte, però les resumim breument. A l'email, Jordi...
amarotecaradiosantcugat@gmail.com amarotecaradiosantcugat@gmail.com
i el WhatsApp, que és el 689 10 74 83. Tornem ben aviat amb més Maroteca. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Soc el Dani Aguilar.
Hola, soc en Roger Jové.
Hola, soc el Jan Badosa.
Hola, soc la Marta Bosch.
Hola, soc el Jofre Llombart.
Hola a tots, jo soc la Jenny Lozano.
Hola, soc el Jordi Gràcia.
Hola, què tal? Soc l'Ivan Medina.
Hola, jo soc l'Àlex Ferre.
Em dic Virgínia Solà Díaz.
Em presento, jo em dic David Villena.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.